L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, un dia més. Molt cordial la salutació de benvinguda en este temps d'actualitat a aquesta repassada informativa a la jornada que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. Som a dimecres, som a 7 de maig, com cada dia obrim este temps d'actualitat avançant el sumari de continguts a tractar en titulars. Un temps d'informació que avui encetarem parlant o destacant que comença l'aturada biològica de les embarcacions de l'arrossegament a l'Ametlla de Mar i també a d'altres ports del territori després d'una bona temporada. Seguirem dient que les empreses que s'instal·len en 9 municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre pertanyents a la MADE s'estalviaran al voltant d'un 30% en la facturació de la llum. Avui també coneixerem que Tortosa presentarà recurs de reposició contra l'aprovació de l'estudi informatiu de l'autovia de l'A7 entre la Jana i el Perelló. Amposta, l'Ajuntament, donada la bona situació econòmica, farà possible que es pugui demanar un nou crèdit per fer noves infraestructures i així crear llocs de treball a la ciutat. Una crònica informativa del dia que avui anirà també cap a Deltebre per destacar que l'Escola Bressol L'Hortet oferirà la mitja jornada per al proper curs. Avui també destacarem que a Santa Bàrbara recuperen bous i ball per celebrar la festivitat de Sant Gregori, el copatró del municipi, unes celebracions previstes per a este proper cap de setmana. I acabarem tractant qüestions esportives i remarcant l'èxit de participació que el passat cap de setmana va representar la Marató de Fitness celebrada a Deltebre. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, temes i qüestions que de seguida us comencem a ampliar aquí a l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'actualitat parlant de qüestions relacionades amb la pesca, perquè comença l'aturada biològica de les embarcacions de l'arrossegament a diferents municipis del territori, entre ells a l'Ametlla de Mar, després d'una bona temporada. Així, ara, durant un parell de mesos, les embarcacions estaran atracades a port per tal que es repoblen diverses espècies, sobretot el lluç. A més, aquests dies s'aprofitarà també per posar a punt les embarcacions. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Les embarcacions d'arrossegament de l'Ametlla de Mar, de l'Arràs, 23 en total, han començat fa uns dies aquesta aturada biològica. Així, durant 2 mesos estaran atracades al port per tal que repoblin diverses espècies, sobretot el lluç. I és que, tal com han acordat les cofreries de pescadors de l'Ametlla de Mar, Sant Carles de la Ràpita i les cases d'Alcanar, durant maig i juny les embarcacions d'arrossegament de la cala restaran a port i després, quan tornin a la mar, l'aturada la realitzaran les 47 embarcacions de Sant Carles de la Ràpita i les 3 de les cases d'Alcanar. Així, des de la cala s'ha tancat una temporada de l'arràs bona, on s'ha agafat força peix i amb preus satisfactoris. Ara, aquests dies, s'aprofitarà per posar a punt les embarcacions. Janet Llambrí, que és el patró major de la cofreria de pescadors Sant Pere de l'Ametlla de Mar.
Les barques estan amarrades al port, ja, pues, bueno, tots ja van reformant tot el que es tingui de fer i, bueno, arreglant tot el que són les barques i això, i sobretot, pues, bueno, estos 2 mesos ja sabem tots els del poble i part de la, bueno, de la província de Tarragona que ho estem fent, és, pues, que ara per a repoblar, pues, més el que és el peix de la mar, perquè, pues, és la nostra nevera, i, bueno, i esperem, pues, com ara aquest any passat, pues, que ha sigut una temporada, pues, més bona, en aquest sentit que s'agrada molt de peix, de tota classe de peix, sobretot l'arrossegament, i, bueno, i els preus, doncs, bueno, pel que és el nivell de vida i això, doncs, bueno, ha muntat, ens ha salvat molt també, doncs, el fer el treball este de que hem fet això de la SL de la, que és la cofradia per al tema de comprar Mercadona, ens ha donat molt bon resultat de moment.
Llambric, a més, ha explicat que tot i no tenir-ho confirmat al 100%, tot apunta que els pescadors podran rebre les prestacions econòmiques habituals de la veda, unes prestacions que l'any passat van penjar d'un fil, però que aquesta aturada biològica es veuen més segures des de la Confraria de Pescadors. D'altra banda, el problema del sector de l'encerclament del peix blau per trobar peix davant de l'ametlla s'ha convertit en un dels principals mals de cap de la Confraria, i és que les embarcacions s'han de desplaçar cap al nord de la província per trobar peix, habitualment seitó, perquè la sardina és pràcticament inexistent. Les embarcacions, com és lògic, passen el peix per altres confraries. Així, la Confraria de Pescadors de l'Ametlla es troba amb una màquina de gel parada, ja que les llums desembarquen el peix a altres ports i el sector de l'arrossegament, com dèiem, es troba en plena aturada. Una situació, malauradament, que segons Janet Llambric, afecta i afectarà el pressupost de la Confraria a la Cala.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
Continuem ara parlant també de qüestions relacionades amb l'energia. La Mesa d'Alcaldes de l'Energia de Catalunya, MADE, ha aconseguit un dels seus principals objectius fundacionals, el poder oferir a les empreses una tarifa elèctrica més baixa que en altres indrets de Catalunya. Segons publica l'Agència Catalana de Notícies, després de 3 anys d'intens treball, la MADE, la Mesa, ha signat un conveni per un any prorrogable amb la comercialitzadora d'electricitat Connecta 2 Energy, a través del qual les indústries i empreses que generen activitat econòmica podran estalviar-se entre un 20 i un 40% en el preu del quilowatt. L'objectiu d'aquest acord és atreure inversions als 9 municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre que integren la Mesa i del qual també se'n podran beneficiar les empreses existents. L'estalvi es podrà assolir a partir d'aconseguir el preu per quilowatt per a ús industrial o empresarial més barat. D'aquesta tasca se n'encarregarà la comercialitzadora, com dèiem, Connecta 2 Energia, marca d'una empresa de capital català fundada per Roman Rousseau. Segons ha explicat en Rousseau, l'acord amb MADE consisteix en reduir el benefici que es queda a la comercialitzadora i que passa de 8 euros per megawatt a 4.
El 10% d'estalvi a la factura energètica estaríem rondant aproximadament entre el 20 i el 40%, segons estiguin els períodes energètics, els consums, com estiguin establerts segons les companyies que tenien anteriorment. Estem estudiant, en aquests moments estem fent uns estudis ja de diversos rebuts de diverses zones de per aquí i pràcticament sí, podem comprovar que estem al 30% de descompte sobre el que estan pagant actualment. Farem una assessoria energètica, sobretot a les potències contractades, que en aquest cas també hi ha un abús a nivell de costos regulats, on aquests costos regulats han pujat de l'ordre del 200%, a fi i efectes de poder abaratir i que tinguin una potència dimensionada, ben dimensionada, partint d'aquests estalvis.
Per la seva banda, el director de la Mesa, Joan Sabansa, assegurava que aquest conveni representa un abans i un després en la capacitat d'atreure inversions a la zona MADE.
Creiem que la signatura d'aquest conveni representa un abans i un després, no? Un punt d'inflexió pel que representa la nostra capacitat de poder atraure inversions, que és el que més en aquests moments preocupa als associats, als ajuntaments, és la creació de riquesa, que en definitiva no és res més que la creació de llocs de treball. I com que una de les activitats més importants a la que nosaltres creiem que passa al futur del nostre poble és la industrial, doncs per això vam començar per aquí, però tal com deia el president també, doncs això s'extén a tot el que és el teixit productiu de tots els sectors, l'industrial, l'agrícola, l'agroindustrial, el comercial, tots ells, no?
Per la seva banda, el president de la MADE, president també del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Jordi Jardí, assegura que l'acord amb Connectadors assoleix un dels principals objectius de constitució de la MADE per obtenir una tarifa elèctrica competitiva.
Després de 3 anys de treball, després de 3 anys d'haver-nos plantejat un llistó, jo crec que ambiciós, doncs estem aquí per explicar-vos que segurament que el punt més important dins del nostre decàleg d'objectius que ens vam posar al nostre horitzó, avui el veurem complert. Aquest objectiu principal doncs era aconseguir que al nostre àmbit territorial, als nostres termes municipals, es poguéssim aplicar una tarifa elèctrica per les activitats econòmiques. El director ha dit per les activitats industrials, jo diria que per les activitats econòmiques que s'hi puguin implantar o que ja estiguin implantades, doncs avantatjosa i que faci una discriminació positiva amb referència a altres indrets de Catalunya. Moltes vegades, jo em sembla que carregats de raó, doncs mos queixàvem de que hi havia activitats econòmiques que s'instal·laven, que havien vist polígons industrials al nostre entorn, havien vist polígons industrials a la nostra comarca, a les nostres pobles, i que se n'anaven a un altre indret de Catalunya perquè tenien una tarifa elèctrica més barata. Jo em sembla que avui estem aquí per dir que això ja no serà possible.
Cal dir, com comentàvem anteriorment, que la comercialització estarà a punt per fer-se ja aquest mes de maig i no només s'oferirà a les noves indústries que es vulguin instal·lar, a les indústries de nova implantació a la zona MADE, sinó que també en elles s'hi podran acollir les activitats econòmiques actualment ja existents. En l'acord signat amb Connectadors es preveu que dels 4 euros per megawatt que es queda la comercialitzadora de benefici, 0,55 euros aniran també directament a la MADE per finançar les seves accions. A més, també s'oferirà assessorament directe a les famílies que tinguin problemes per pagar la factura de la llum a causa de la crisi. En una segona fase, també està previst que els usuaris particulars puguin acollir-se a les tarifes ofertades per la comercialitzadora energètica. I de les qüestions energètiques passem ara a parlar de les infraestructures. Ho fem perquè l'Ajuntament de Tortosa continuarà batallant per tal que el traçat de l'autovia A7 no trinxi el terme municipal al seu pas pel nucli de Campredó. L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, ha anunciat la presentació d'un recurs de reposició contra l'aprovació de l'estudi informatiu del tram de la carretera entre la Jana i el Perelló, fet públic la passada setmana pel Ministeri de Foment. La presentació del recurs es formalitzarà en un ple extraordinari que se celebrarà aquest mateix mes de maig, tal i com ja es va acordar en junta de portaveus aquest dilluns a la nit a l'Ajuntament tortosí. Segons l'alcalde, la decisió del Ministeri és una estratègia dilatòria per demorar el procés. Ferran Bel reitera el seu convenciment que no hi ha cap interès a redactar el projecte executiu. I és que, tot i les modificacions que preveu Foment en l'estudi informatiu aprovat i atenent part de les reclamacions del territori, la proposta final no atén les al·legacions fetes a l'entorn del terme municipal de Tortosa al seu pas entre Campredó i Font de Quinto. I és que, recordem, el Ministeri de Foment va fer pública fa una setmana l'aprovació de l'estudi informatiu del tram La Jana-El Perelló de l'autovia A7, l'autovia del Mediterrani, que discorre des de Castelló fins a Tarragona. El pressupost estimat per a l'execució d'aquest tram, d'uns 60 quilòmetres, des del municipi de La Jana al Baix Maestrat fins al Perelló, al Baix Ebre, és de 470 milions d'euros. Els termes municipals afectats per aquest futur subtram de l'A7 són La Jana, Traiguera i Sant Rafael, a Castelló, i Ulldecona, Godall, La Galera, Santa Bàrbara, Tortosa, l'Aldea, Camarles i l'Ampolla, a les Terres de l'Ebre. Aquest estudi informatiu ja havia estat sotmès a 3 processos d'informació pública l'any passat i va aconseguir la declaració d'impacte ambiental. L'estudi informatiu aprovat ha tingut per objecte seleccionar el traçat de la nova autovia A7 entre la Jana i el Perelló d'entre 3 alternatives, una de costanera, una d'intermèdia i una d'interior. L'alternativa aprovada és la interior, modificada per tindre en compte algunes al·legacions presentades durant els processos d'informació pública. Així, segons Foment, s'ha desplaçat el traçat lleugerament respecte a l'inicialment proposat en 2 trams per reduir l'afecció a espais naturals, a llocs d'interès comunitari i a zones d'especials protecció per a les aus i també a altres zones de valor ambiental. El traçat s'aproxima al terme municipal de Sant Rafel per minimitzar l'afecció als secans del Montsià. De la mateixa manera, també el traçat s'apropa a l'autopista de peatge, a l'AP7, per reduir l'afecció a l'espai natural de les serres de Cardó Boix i al jaciment arqueològic de Vinaixarop. Així mateix, i al terme de Santa Bàrbara s'ha desplaçat el traçat per allunyar-se d'una zona inundable del barranc de la Galera i buscar una zona favorable per a l'enllaç de la carretera autonòmica C12, l'Eix de l'Ebre.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu Emute.
Anem ara cap a Amposta. Segons informa l'Ajuntament, la bona situació econòmica de l'ens municipal farà possible que es pugui demanar un nou crèdit per fer noves infraestructures i així crear llocs de feina a la ciutat. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs així és, efectivament, bones notícies econòmiques per a la ciutat d'Amposta, ja que l'Ajuntament ha liquidat el pressupost del 2013 amb un superàvit que ascendeix a 3.582.000 euros, una xifra que tant l'alcalde Manel Ferrer com la regidora d'Hisenda Isabel Ferrer han valorat positivament com una mostra de la bona gestió econòmica que es fa des de l'equip de govern. Tot i amb això, el romanent de tresoreria no es podrà reinvertir noves accions per a la ciutat, segons allò establert per la llei d'estabilitat pressupostària aprovada pel govern espanyol. En aquest sentit, l'alcalde ha lamentat aquesta situació, que no permet que els ajuntaments puguin disposar del romanent i l'hagin de destinar en la seva major part a cobrir el deute, encara que estiguin en finances sanejades, com és el cas de la capital del Montsià, amb una ràtio d'endeutament que es troba al 68%, molt per sota del 110% permès. De totes maneres, l'alcalde d'Amposta ha assegurat que es faran inversions en nous crèdits per tal de revitalitzar el sector de la construcció i crear feina a la ciutat.
Sí, efectivament, i com ja va sent la tònica habitual, l'Ajuntament d'Amposta hem tornat a tancar un exercici en positiu. Què vol dir això? Que hem tancat amb un romanent positiu de tresoreria de pràcticament 3.500.000 euros, i el més important de tot és amb un estalvi net de pràcticament 1.500.000 euros. Això comporta que en aquests moments les finances de l'Ajuntament estiguin molt i molt sanejades, de tal manera que el deute viu de l'Ajuntament és d'un 68%, quan el que la llei te permet és arribar pràcticament al doble, és un 110%. Això farà que l'Ajuntament, ens estiguem plantejant, pugui tirar endavant una nova operació préstec, un nou préstec, al voltant d'un milió, 1.500.000 d'euros, associat ja al préstec que hem fet ja per aquest any d'inversions d'un milió. Això comportaria que l'Ajuntament, aquest exercici, poguessin fer inversions per un valor aproximat de 2.500.000 d'euros, amb l'objectiu final, per una banda, de fer diferents obres i equipaments de la ciutat, però sobretot també poder contractar a empreses de la construcció i intentar minimitzar la situació d'atur d'aquest sector.
L'alcalde d'Amposta, com en sentit Manuel Ferrer, ha remarcat que aquestes xifres permetran accedir a aquest nou préstec, gràcies al qual es podran fer aquestes inversions que són tan necessàries, diu l'alcalde, per poder contractar empreses d'Amposta i reactivar l'economia.
Gràcies, Manel. Des d'Amposta viatgem ara cap a Deltebre. L'escola Bressol L'Hortet oferirà la mitja jornada de cara al curs vinent. I així ens ho explica en aquesta crònica des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
L'escola Bressol L'Hortet de Deltebre presentava ahir les novetats del curs 2014-2015. L'Hortet és un centre educatiu adreçat a infants de 0 a 3 anys i més enllà d'oferir un servei a les famílies té com a objectiu el desenvolupament integral dels xiquets i xiquetes. El centre, gestionat per l'ONU de Bressol, ofereix serveis com l'estimulació sensorial, musicoteràpia i aromateràpia, l'estimulació precoç, l'educació musical, la psicomotricitat, ludoteca, atenció psicopedagògica i escola de pares, entre altres. Entre les novetats del proper curs destaca que es continuarà oferint el servei de Carmanyola i a més s'introdueix l'opció de la matriculació a mitja jornada, de 9 a 1. El regidor d'Educació de l'Ajuntament de Deltebre, Joan Alginet, feia una crida a les famílies perquè portin els seus xiquets al centre i utilitzen aquest servei públic.
I la crida que faig com a regidor d'Educació de l'Ajuntament de Deltebre en nom del govern municipal és a totes les famílies del nostre municipi que porten els seus xiquets i xiquetes a l'escola Bressol L'Hortet, perquè és un lloc de referència i sobretot perquè a més en temps de crisi és un servei que s'adapta a les necessitats de les famílies. Per tant, tot aquell servei públic de qualitat que s'adapta als canvis, que s'adapta i que entén la problemàtica econòmica que viuen les famílies, és un servei que està en les famílies. I per tant, jo crec que això és prou important com per a que la metodologia que segueixen, els estudis que corroboren que els xiquets i xiquetes que van a una educació de 0 a 3 anys, després això pedagògicament té una incidència quan comença la seva etapa educativa, això és suficientment important com per tenir en compte tots aquests factors.
La directora general de l'ONADA destacava que, seguint la política de no renunciar a l'educació, ofereixen dues propostes que intenten rebaixar el cost conscients de la situació del moment. Cinta Pasqual.
Jo me sumo a una crida que nosaltres hem fet una aposta amb l'Ajuntament, amb els pares i mares, analitzant durant aquests 5 anys i sobretot amb la direcció de la llar i amb totes les seves educadores. Hem dit què volem fer, si volem que realment els nens siguin venint i aposten cap a aquesta educació, ens hem d'adaptar al moment. Ja l'any passat vam posar que la Carmanyola, és a dir, per contrastar el que seria el menú infantil, vam posar el servei de Carmanyola, que no és més que una forma de baixar el preu al servei de menjador, i aquest any volem presentar una altra novetat, que és la jornada, la mitja jornada, que no és mitja jornada perquè és més, que és de 9 a 1. Amb la idea que ningú pugui, cap família pugui renunciar a poder disfrutar d'una educació dels 0 a 3 anys.
El proper 15 de maig, coincidint amb el Dia Internacional de la Família, es faran xerrades formatives a l'Escola Bressol Hortet perquè els pares puguin conèixer la importància de l'educació dels 0 a 3 anys i dels serveis que ofereix. A més, també hi haurà activitats lúdiques per als més petits. I el dissabte 17 de maig col·laboraran en l'acte de benvinguda als nascuts del 2013 organitzat per l'Ajuntament de Deltebre.
Primer concurs de cuina, les 4 torres de l'Aldea, 10 i 11 de maig del 2014, a les 8enes jornades gastronòmiques de l'arròs. Més info amb l'aldea.org o també al telèfon 977 45 0012. 977 45 0012. Organitza Ajuntament de l'Aldea.
L'actualitat diària a l'informatiu Emute.
Santa Bàrbara recuperarà bous i ball per celebrar Sant Gregori. Entre d'altres activitats, la celebració d'un bou capllaçat i una nit de ball en revival seran dues de les novetats del programa d'actes preparat per en aquest cap de setmana en què el municipi planer es disposa a viure la festa del seu copatró, Sant Gregori. El bou capllaçat pel maig no es feia al poble des de l'any 1977. I així ens ho explica des de la Plana Ràdio Josep Roig.
Cal recordar que Santa Bàrbara fins l'any 1977 organitzava tardes de bous al decurs de la seva festa major al mes de maig i en honor a aquest sant, fins que per diferents motius les festes es van traslladar a la segona setmana de juliol, passant a ser pràcticament testimonial la celebració de Sant Gregori. Ara, i gràcies a la nova llei dels correbous, que permet recuperar un dia de bous fora de la festa major, si es pot justificar-ne la tradicionalitat, farà possible que el proper dissabte el nostre poble pugui recuperar el bou capllaçat que es feia per aquestes dates. Joaquim Martí, portaveu de la penya Planers pels Bous, promotors de la iniciativa, explicava que no ha estat fàcil aconseguir-ho i que ha estat possible gràcies al treball de recerca dut a terme per la mateixa penya a l'Arxiu Comarcal del Montsià i l'ajut de particulars i del Centre d'Estudis Planers, que han pogut demostrar no solament que el nostre poble feia bous per Sant Gregori, sinó que en feia des de l'any 1927. Escoltem Martí.
A la llei nova dels correbous del 2010 indicava que si un poble podia demostrar la seva tradicionalitat en alguna fecha destacada, pues podia tornar a fer bous. Nosaltres el que hem fet és buscar informació. Hem de donar les gràcies des d'aquí a Alfredo Blanc perquè ens ha subministrat els programes de festes de llavors, que sortien els bous, que per cert del 1927 que es feien bous aquí a Santa Bàrbara. I també donar les gràcies a Màrius Pons perquè en el Centre d'Estudis Planers han fet un informe molt bo i han cedit unes fotografies perquè poguessin entrar també dins el registre. També nosaltres vam desplaçar-nos a l'Arxiu Comarcal del Montsià per a buscar tota la informació als llibres de plens d'aquells anys del 1957, del 1958, del 45, del 44, de molts anys, que va ser una feina molt dura, però bueno, vam tindre més de 20 anys que vam poder demostrar la tradicionalitat, pues, la delegació del govern ens ha donat l'okay, i aquest any, per primer cop després de 34 anys o 37 anys, crec que són, doncs tornarem a tindre un bou cabllaçat a Santa Bàrbara al mes de maig.
La penya Planers pels Bous no solament organitzarà aquest bou cabllaçat aquest dissabte a partir de les 8 del matí i amb sortida des de l'IES Les Planes, sinó que prèviament, el divendres, al Poliesportiu Municipal i a les 12 de la nit, començarà la quarta festa revival amb música i gresca per a totes les edats. Martí indicava que enguany i per primer cop l'entrada a la festa no serà gratuïta, sinó que caldrà abonar un euro per fer front a despeses d'obligat compliment, com és el cas de les assegurances.
Del 9 al 18 de maig, festes en honor a Sant Isidre a Alcanar, en bous al carrer i a la plaça, sopar jove i sopar popular, exhibicions, concursos, exposicions, cercaviles, competicions esportives, recitals de poesia, proves tradicionals, actuacions musicals, ball de gala, ballada de sardanes i moltes coses més. T'esperem del 9 al 18 de maig a les festes en honor a Sant Isidre a Alcanar.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I abans d'arribar a la informació del temps, tractem avui també qüestions esportives. Parlem de l'èxit de participació que hi va haver el passat cap de setmana a la Marató de Fitness celebrada a Deltebre. Des de Ràdio Delta, és Amado Cebolla qui ens ho explica.
Tot un èxit de participació en la segona Marató de Fitness que va tindre lloc el passat cap de setmana al Centre Cívic. Fins a 90 inscrits i un constant moviment d'esportistes i gent que volia moure's a ritme de la música i dels exercicis. Així ens ho comenta per als esports Kilian Bertomeu.
La segona edició de la Marató, com a novetat podem dir que va vindre gent diferent a la de l'any passat, perquè molta gent de l'any passat pues, estava de pont i no va poder assistir. Per nosaltres i l'organització i de cara a l'àrea d'esports la podem catalogar com a èxit, perquè van assistir unes 90 persones entre dissabte i diumenge en aquestes 6 hores d'activitat.
Després d'aquest èxit esportiu, ara l'àrea d'esports ja prepara la bicicletada per a la segregació, organitzada també per Es Riutges i que es farà en dissabte.
Este cap de setmana que ve descansem i el 17 de maig, dissabte de Fires, tenim la bicicletada popular, en la qual també l'any passat va vindre molta gent, moltes famílies que han pogut disfrutar d'un circuit urbà i tranquil, i enguany esperem pues, que també creixi en número de participants i que és una jornada molt bonica, que coincideix en fires i que tota la gent del poble pues, pugui disfrutar-la.
I la cosa no acaba aquí, ja que, segons l'àrea d'esports, s'està treballant ja per a que Deltebre sigui l'escenari d'un triatló. D'aquesta notícia ja aniríem informant.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Avui la jornada l'encetem els núvols força compactes, fins i tot amb alguna gota que encara es deixa escapar amb el pas del sistema frontal cap a l'extrem nord, cap a punts del Pirineu i ara mateix cap a les comarques del nord-est. A poc, tota la inestabilitat anirà marxant, els núvols seran un pèl més trencats, sol resol de cara a migdia, primeres hores de la tarda i tot plegat acompanyat d'unes temperatures que han quedat força altes, ambient molt suau arreu, temperatures per sobre dels 10 graus, també al Pirineu, Prepirineu, tan sols algun punt d'alta muntanya baixa d'aquesta xifra, però a la façana litoral i prelitoral temperatures que se situen entre aquests 15, 16, 17 graus. Poc fred a primera hora del matí i mantindríem aquesta mateixa tònica d'ambient càlid al migdia. Valors que se situaran les màximes entre els 22 i 27 graus, puntualment per sobre cap a ponent, cap a les Terres de l'Ebre, podrien tocar els 28-29 graus. Sol, ressol i alguna nuvolada altre cop a la tarda que tornarà a guanyar protagonisme cap al Pirineu, fins i tot amb algun ruixat, amb alguna tronada cap al Pirineu Lleidatà, però també cap a les comarques al nord, entre Barcelona i Girona, Cerdanya, Ripollès, Garrotxa, nord del Berguedà. De cara als propers dies mantindríem aquesta tònica de temps, d'estabilitat i de temperatures que es mantindran sense gaire canvis.
I com cada dia, mirant cap al cel, fent una ullada a la previsió meteorològica, arribem ja a l'hora del tancament i comiat d'aquesta nova edició de l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat elaborat amb l'esforç i el treball dels serveis informatius de les diferents emissores municipals de les Terres de l'Ebre associades a MUT. Un temps presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. Demà, novament, a la mateixa hora i al mateix dial hi tornarem a ser. Fins llavors, feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de MUT, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I MUT.